El matí de Catalunya Ràdio.
Arribarem a les 11 amb un convidat que sempre ens agrada molt tenir de tant en tant aquí al matí de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia i bon any.
Bon any i bon dia, Gerard.
Joan, si haguéssim de felicitar, entre cometes, el nou any de l'univers, hauríem de dir feliç any 13.800 milions, seria això?
Sí, bé, pensi, què et sembla?
Bé, una bona xifra, no?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, Joan Anton Català, com sabeu, és una persona que ja coneixeu, científic, un gran divulgador de l'astronomia que tot sovint ens acompanya aquí al matí, quan hi ha notícies relacionades amb l'espai, com aquest matí a primera hora, i també els caps de setmana és habitual el suplement de Catalunya Ràdio. I sempre que podem, quan fem un canvi d'any, o sigui, quan la Terra ha culminat una òrbita de 365 dies al voltant del Sol, què fem? Li diem, Joan Anton Català, pots venir aquí a la ràdio i il·lustrar-nos una mica per saber què ha de passar aquest 2019 que ara comencem? Com tenim l'espai? El tenim a lloc, Joan?
Jo penso que sí. Ell se segueix expandint a pesar del que nosaltres fem i opinem aquí, en el nostre puntet del cosmos. Ell se segueix expandint i crec que el tenim força bé, més actiu que mai des del punt de vista de l'exploració.
Mm-hmm. El que val a dir és que estem en un 2019 que promet molt, però si et sembla, abans d'entrar en el que ens vindrà, aquest 19, podem fer ràpid una mica de resum del que estem heretant, els fets destacables del 2018. Ja sabeu, si teniu alguna qüestió, també podeu trucar al 93207474, enviar correus també a mati@catradio.cat o també a Twitter @maticatradio. Som-hi, Joan Anton?
Vinga. Ground control to
Major Tom. The idea was that new galaxies would form from matter that was supposed to be continually being created throughout space. The universe would have existed forever and would have looked the same at all times. This last property had a great virtue from a positivist point of view.
Per començar, aquest 2018 ens ha deixat aquest referent que sentíem, Stephen Hawking. Tu l'anomenes una enorme figura de la ciència. Què ens en queda?
Sens dubte, ens queden moltíssimes coses, moltes investigacions sobre l'origen de l'univers, sobre el Big Bang, moltes sobre forats negres, per exemple, que va ser un camp que ell va explorar, i també ens queda la seva valentia, la seva constància i perseverància pesada, la seva enfermetat i la seva ironia britànica, el més pur estil britànic,
sí,
un home que el reconeixem.
Sí.
Per exemple, era famós per fer apostes en contra seva, perquè ell pensava, sí, ell pensava, mira,
què vols dir, què vols dir?
Si perdo la meva teoria, si la meva hipòtesi no és certa, almenys guanyaré una penyora, guanyaré la penyora. Per exemple, és molt famosa una de les apostes que va fer de que els forats negres no existien. Ell era un gran defensor de que sí.
Clar, perquè ell és el referent d'això, no?
Correcte.
I justament ell defensava que...
Ell va apostar a que no existien i es va apostar una subscripció a una revista eròtica amb un altre astrofísic americà. Òbviament va perdre l'aposta i la va pagar gustosament, sabent que s'havia comprovat l'existència dels forats negres.
Que dius això, recordo una visita que va fer a Barcelona, que passejava per la Rambla, crec, i va veure un quiosc, i sí, va veure que hi havia exemplars del seu llibre al costat de revistes pornogràfiques.
Exacte.
I va dir, caram, mira, em celebro que diguem, la meva obra tingui tanta sortida com la pornografia. Realment tenia humor, eh?
Era un personatge que era capaç de combinar això, un gran coneixement científic, una gran capacitat per investigar i al mateix temps una humanitat molt, molt propera.
Aquest 2019, diguem que té un altre atractiu, que és una fita passada i que ens ha de portar grans notícies aquest any que comença. Estem parlant del planeta, un dels preferits d'en Joan Anton, Mart. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Ha sigut i serà molt notícia, especialment per l'arribada de la sonda de la NASA, l'Insight. Quan va aconseguir aterrar, recordo que ens vas explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio, entusiasmat, que estaves molt expectant per les dades que ens faria arribar.
Sí, sí, ja en portem dos de David Bowie, eh?
Està superbé, està superbé.
L'iPhone Mars, no?
Molt bé. Sí, l'Insight va aterrar perfectament, en bon estat de salut, a Mart. Recordem que és una missió que vol estudiar l'interior del planeta, això vol dir les temperatures que hi ha al seu nucli. Vol dir també si hi ha terratrèmols, martrèmols, n'hauríem de dir.
Sí,
si hi ha
martrèmols.
Sísmics. I justament el que ha fet és començar a desplegar els seus instruments. Fa potser 2 setmanes va desplegar ja el seu sismògraf. En un trepant ha de fer un forat d'uns 5 metres de profunditat per començar-hi a posar les sondes de temperatura. És una missió que anirà, encara no ha donat, però donarà.
Va lenta, va fent, però de moment va fent bé.
Sí, sí, tot va perfecte. La NASA té en una gran habitació una reproducció a escala real de l'entorn del voltant fet a través de fotografies que ell ha fet, de l'Insight, sí, per preveure qualsevol moviment del seu braç, a on dipositaran els instruments, i llavors ho van fer tot molt a poc a poc.
Ara estem escoltant el Life on Mars, David Bowie, que és això, no?, vida a Mart, perquè això ara mateix, com està? N'hi ha hagut? Què en sabem? En trobarem? Ara són bactèries, però fa milions d'anys potser va ser més com la nostra?
Ja m'agradaria saber-ho, no ho sabem, Gerard. I aquesta és una de les grans qüestions de per què estem explorant tant Mart.
Aquesta Insight, això... ens ho podrà...
No, l'Insight no. L'Insight ens podrà explicar com funciona el planeta des del punt de vista de la seva geologia, per entendre'ns. Altres robots que hem tingut en allà sí que ens han donat pistes, però sobretot el que tindrem és a partir de l'any 2020, 2 robots biòlegs, que m'agrada dir, explicant a mi, especialistes en la cerca de vida, que aquests són els que ens podran donar, espero, alguna sorpresa.
Suposo que un dels grans descobriments, a hores d'ara, és que a Mart hi ha aigua líquida, ni que sigui sota la seva superfície marciana.
Exacte, això és un descobriment relativament recent, nou, perquè sí que sabem que és abundant l'aigua a Mart, però està gelada, tant en els pols com sota terra.
Sí, si aneu a Twitter, veureu una fotografia que s'ha fet molt famosa aquests últims dies. De fet, tu, Jan Anton, crec que l'espiolada també és de la S, si no m'equivoco, i és un cràter on es veu, diguem, tot d'aigua, un llac glaçat, no?
Exacte.
Podries pensar-te que és a la Terra, però no, és a Mart.
És a Mart, i crec recordar que són 38 o 40 quilòmetres de cràter. Hi ha molta aigua gelada, però el gran descobriment ha estat aigua líquida. Llavors, l'aigua líquida s'ha descobert sota una capa de gel al pol sud del planeta, la qual cosa és molt bona perquè vol dir que encara avui, a pesar de les temperatures baixes, hi ha llocs de Mart on l'aigua pot ser líquida, i això, des del punt de vista del nostre concepte de la vida, és vital, és molt important.
I algú pot pensar, bé, doncs aquesta que està glaçada, si en un moment donat es desglaça, és aigua líquida que hi ha per la superfície, encara que després vagi avall. Però el problema que hi ha a Mart és que això no passa, oi?
No, a Mart tenim unes temperatures mitjanes de menys 60 graus.
És un problema.
És un problema. Però tot i això, per exemple, a l'equador de Mart i a l'estiu marcià, perquè Mart té estacions similars a les de la Terra, es poden superar els 0 graus. Per tant, tampoc és un món allò impossible, clar, no? És una cosa bastant propera, no només en distància, sinó també en concepte de planeta.
Perquè allà l'aigua s'evapora i es perd.
Sí.
No passa com a la Terra, que l'atmosfera ens manté la...
Correcte, molt bé. Com que Mart té una atmosfera molt feble, el vapor d'aigua, l'aigua que s'evapora, es perd lentament. Per tant, Mart va perdent aigua a poc a poc.
Mart s'està assecant?
Sí.
Ja està sec, no? Però encara s'està assecant.
Sí, vist des d'aquest punt de vista, sí. Qualsevol aigua que se'n vagi a l'atmosfera s'acaba perdent. El que passa que n'hi ha moltíssima d'aigua i sabem que n'hi havia molta més i líquida fa 3.500 milions d'anys. Hi havia mars o llacs i rius d'aigua líquida en superfície.
Fem una cosa. Deixarem en David Bowie fora. Ara ens quedem en blanc, en silenci. Ara això podria ser el silenci que hi ha a l'espai, no? El deixem un segon? Molt bé. Però hem fet això, hem sortit de la Terra, hem anat per l'espai, hem vist el silenci de l'espai, i ara ens situem en aquesta sonda que hi ha a Mart, perquè en Jan Anton ens ha enviat una gravació sonora de Mart. Hem parat músiques... A veure, què és? La podem escoltar?
Sí, no l'he fet jo, eh?
No, ja m'ho penso.
Ah, què et sembla, Gerard?
Això és... tramuntana marciana?
Sí, senyor. Això és vent marcià que ha gravat la sonda Insight. La NASA el que ha fet és pujar-li el volum, perquè, com deia abans, l'atmosfera de Mart és feble comparada amb la de la Terra. Llavors, els vents, que n'hi ha molts en allà, són molt més febles que els d'aquí i no fan el to de so que farien en aquí, però, fixa-t'hi, és so de Mart, autèntic.
Doncs això és com sona el vent marcià de veritat.
De veritat.
No és allò, no és cap...
No, aquí no hi ha fake.
Aquí no hi ha fake, ni és Hollywood, ni res.
És el cert.
Deixem Mart, si més no, una estona. Aquest 2018 també ens hem flipat una mica amb un objecte estrany. Era aquell famós Oumuamua, te'n recordes? També ens en vas parlar en directe. Us ha tingut entretinguts perquè el que semblava que era un asteroide amb una forma... un punt estirada, va començar a moure's d'una forma una mica estranya i al final Al final, què era? Un ovni no era, no?
No ho sabem, no. La probabilitat de que sigui un objecte extraterrestre és mínima. Recordem què era. És el primer objecte que ens visita provinent d'un altre sistema solar, d'una altra estrella. Això ho sabem segur pel tipus d'òrbita que té. I feia un any que s'havia descobert i hi havia diverses hipòtesis del que podia ser, que sigui un cometa, que sigui un asteroide, però hi havia alguns comportaments que no acabaven de quadrar en cap dels dos tipus d'objectes. Hi havia una certa desviació de la seva òrbita quan va marxar del nostre sistema solar que feien pensar que no era un cometa com els que nosaltres tenim, o un asteroide com el que nosaltres tenim, i va haver un grup de científics que van posar sobre la taula la hipòtesi de que podria ser un enginy artificial. Aquest darrer any, a final de l'any, s'ha publicat un estudi per part de dos astrofísics de Harvard on defensen la possibilitat de que realment fos un enginy extraterrestre, en particular una vela solar, que sí. Es diu, i això va causar, ja et pots imaginar, doncs, tot el soroll mediàtic a les xarxes socials, una revolució veritable. Jo em vaig llegir de seguida l'article. El que defensen és la possibilitat de que ho sigui, però tampoc ho comproven, tampoc hi ha cap evidència, i la comunitat científica en general està més a la banda conservadora, dient, segurament és un tipus d'objecte, asteroide o cometa, que s'està comportant diferent als que nosaltres
coneixem.
Però
perquè coneixem. D'acord, és una cosa que es comporta de forma estranya, però el perquè d'aquest comportament estrany?
Sí, no,
el perquè?
Sí, hi ha moltes raons. Per exemple, tot prové d'una petita desviació que va tenir a la seva òrbita quan marxava del Sol. Va passar pel costat, per entendre, del Sol i va marxar. Si hagués estat un cometa, això hagués estat normal, perquè els cometes el que fan amb les seves cues i emissions de gasos modifiquen la seva trajectòria, perquè com que estan emetent gasos per efecte acció-reacció, canvien la seva òrbita. Què passa? Que aquí es va pensar que això era així, es va intentar captar els gasos que emetia aquest objecte i no se'n van trobar. La qual cosa, però no haver-los trobat no vol dir que no n'hi haguessin.
Clar.
Per tant, el més probable és que sí que hi hagués emissió de gasos, això provoqués la desviació de l'òrbita, però no fóssim capaços de detectar-la.
Aquest 2018, i ara això ens afectarà molt ja el 19, també ha passat una altra cosa, que és poc habitual. Vàrem enviar fa temps una sonda cap al Sol i ara ja està molt a la vora del Sol, molt a prop. Què ens envia? Com s'ho fan per no acabar desfetes amb la calor?
Sí, una mica difícil són. Fixa't que el Sol és...
El Sol està calent, diguem-ne.
Sí, una miqueta. Sí. De fet, la corona solar, que és el que va explorar aquesta sonda, està a més d'un milió de graus de temperatura. És la sonda Parker, de la NASA. Ja està en òrbita al voltant del Sol, farà diverses òrbites durant diversos anys i cada òrbita que farà s'aproparà més. Anirà passant cada cop, el anirà rossant vol dir uns quants milions de quilòmetres, el anirà rossant més. El que vol aquesta sonda és estudiar això que et deia, la corona solar, que no entenem per què està tan calenta i per què es comporta d'aquesta forma, quan en veritat la superfície del Sol està una mica menys de 6.000 graus, no més. I en canvi la corona, que està més enllà, està a un milió de graus. Tenim hipòtesis de per què això és així, però no entenem ben bé com funciona la corona solar i aquesta és una de les fites que vol assolir la Parker Solar Probe, que és com es diu aquesta nau.
Doncs a veure si ens ho pot arribar a explicar aquest 2019. Fem una cosa, en format allò tuit, ràpid, perquè queden 4 minuts per les 11, el temps passa volant, com pots veure. Fem una mica de repàs d'algunes coses que també ens podem trobar aquest 2019. Per començar, a veure, els que mirem el cel sempre que ens deixen, com tu, que ho fas sempre constantment, i així en forma ràpida, què ens direm? Tindrem dos eclipsis de lluna aquest any, no?
Sí, sobretot la primera d'elles, que serà la matinada del dia 20 al 21 d'aquest mes de gener, no ens ho hem de perdre, que és un eclipsi de lluna total, molt fàcil de veure, a la matinada, si algú vol seguir dormint, que segueixi dormint, però a l'hora de llevar-se per anar a l'escola o anar a la feina, cap a les 6 del matí ja es podrà veure la lluna absolutament eclipsada, lluna plena, absolutament eclipsada, per l'ombra de la Terra.
Quin dia?
La matinada del dia 20 al 21. És un diumenge el 20, 21 és un dilluns. Doncs quan ens llevem el dilluns, ràpidament a mirar el cel.
Això és a tocar, ja.
Sí.
Un altre fenomen que a simple vista no veurem, però que és important, és el trànsit de Mercuri per davant del Sol.
Sí, això és un esdeveniment, des del punt de vista astronòmic principal, molt, molt, molt rellevant, que passa molt de tant en tant. Que és que Mercuri transitarà, en diem, passarà per davant del disc del Sol. Ja aviso que això no es pot observar per part de la gent, perquè...
I que ningú se li acudeixi a mirar el Sol.
No, perquè... cada any hi ha gent al món que perd la vista, que la malmet de forma irreversible per mirar el Sol. Mai, no ho hem de fer mai, però hi haurà gent, astrònoms equipats amb filtres especials que ens ho ensenyaran i es podrà seguir per internet i es veurà el petitet disc de Mercuri passant per davant del gran disc del Sol.
El que també tindrem de forma immediata és un altre fenomen d'aquests que us agrada tant, que és alineacions de planetes. Què tindrem aquest any?
Aquest any en tindrem un munt i mira, i també ara al gener, justament aquest matí, quan venia, que ha estat a la nit a Falset, doncs quan venia de Falset conduint es veia perfectament una lluna minvant al costat del brillantíssim Venus. Sí. Aquests dies ho podrem seguir veient i Júpiter també s'afegeix a l'escena. I el mes que ve tornarem a tenir a l'alba aquestes alineacions amb Saturn. Per tant, tindrem Venus, Júpiter, Saturn i la Lluna que anirà jugant amb ells a les matinades properes.
I també, a més, tindrem allò que a la gent li agrada, que és fer fotos de superllunes. Aquest any, 2019, any de luxe?
De luxe total. Tres superllunes. La primera és la de l'eclipsi aquesta que dèiem de Lluna, el dia de la matina 2021, primer superlluna. Segona superlluna, la següent lluna plena, al febrer.
Clar.
Tercera, la tercera lluna plena de l'any al març, les tres primeres llunes plenes d'aquest any seran superllunes. Jo el que li proposo a la gent és que facin una fotografia d'aquestes llunes plenes, tornin a fer una fotografia d'una lluna plena qualsevol, en qualsevol altre mes, amb la mateixa càmera, el mateix equip, i que en un programa de tractament gràfic comparin la mida d'una lluna, de la superlluna, amb la mida d'una lluna plena normal i veuran una petita diferència, però la podran veure en un programa de tractament gràfic de per què és una superlluna.
I després, així amb grans missions que veurem aquest any, alguna que tu especialment digués, estic molt ansiós per saber què passarà amb tal cosa.
Sí, mira,
què és el que...
Les exploracions dels asteroides. Tenim dos naus, una japonesa i una americana, amb asteroides que ja han arribat, van arribar a final d'aquest any, i recolliran mostres. Un d'ells, fins i tot el japonès, ja ha desplegat algun dispositiu a sobre d'aquests dos asteroides.
N'hem parlat també.
I serà espectacular. De fet, clar, en sabem molt poc, i això d'aterrar, de recollir mostres, de retornar-les a la Terra, són dos missions que trencaran o canviaran el nostre coneixement d'aquest tipus d'objectes.
Haurem de deixar-ho gairebé aquí, a menys que vulguis afegir una cosa d'última hora.
No, a veure, jo simplement dir-li a la gent que s'animi a mirar el cel, que facin fotografies de l'eclipsi, de les superllunes, que ens les envien, i si me les volen enviar a mi també, @estelsiplanetes.
@estelsiplanetes, el correu de Twitter de Joan Anton Català. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.